Assistència.
Hem arribat a les 5 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat quan siguin les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
Tentol.
Heu de saber que el Dia Internacional de la Dona va ser instaurat oficialment per les Nacions Unides l'any 1977, ara fa 49 anys, fixat el 8 de març com a data internacional.
Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
L'hora d'encetar la tercera i darrera hora del programa d'avui de Tentol, tenint a Marga Cifra, que segueix aquí amb nosaltres el control tècnic, i avui tenim la connexió amb l'esportista Alba Torrents.
Vaig començar a jugar a bàsquet amb 7 o 8 anys. I quan tenia 14 anys vaig decidir anar a Barcelona, a un centre de tant rendiment. La vida està sorprenent i m'ha sorprès de llarg. S'ha obert un camí per anar cap en aquesta igualtat. He tingut sort, perquè hi ha hagut moltes persones en cada moment que m'han acompanyat. La força d'una mare, aquesta t'arriba sempre. Agraïment pel que m'hi fes.
Les esportistes Cata Coll i Alba Torrent són les cares visibles de la campanya institucional d'enguany del Dia Internacional de la Dona. El lema de la campanya d'aquest 8M ha estat "La igualtat és el partit clau, continuem obrint camí". I nosaltres en volem parlar una estona en profunditat amb una de les protagonistes, la campiona d'Europa de bàsquet, Alba Torrents.
En profunditat.
I ja la podem saludar, Alba Torrents. Com estàs? Benvinguda.
Hola.
Com estàs?
Què tal, com va?
No dic. Moltes gràcies. Ja has arribat a Mallorca, que mos han dit que eres de viatge.
Sí, teníem un dia lliure després del darrer partit i ara també tenim uns dies més tranquils, fora competició i com sabem, el descans també és important.
Clar que sí, has aprofitat per desconnectar una mica. Clar, supos que és molt exigent la professionalitat del vostre sector i sempre va haver uns dies de descans, no es verem.
Sí, jo crec que en tots els sectors, no?
Sí,
que al final facis el que facis, cada un a la seva manera i al veure, no? Això també hi ha una part física molt important que has de cuidar, però com dic, crec que en el final tots i tots necessitem aquest descans i aquesta desconnexió per més força.
Sí, tenim un pot de problema en la connexió, Alba. Menys si trobes un lloc que no perdem la cobertura per poder mantenir aquesta conversa amb tu. Ho dèiem, ahir era el Dia Internacional de la Dona i vares ser una de les protagonistes de la campanya del govern de les Illes Balears, en la qual compartís en aquest acoll, que no sé si vos coneixeu personalment en aquest.
No, és vera que personalment no hem tingut l'oportunitat. Ara jo sí que la seguem molt, no?, tota la seva trajectòria, i la veritat que per jo també és inspiració, no?, tot el que ella està fent i aconseguint, i sí que és vera que m'agradaria coincidir un dia amb ella.
Uh-huh. I que en aquest sentit, Alba, tant tu com aquesta, si una cosa ho heu aconseguit és demostrar que no hi ha sostres de vidre pel que fa a l'esport femení des de les Illes. No sé si vos agrada o no, però un punt d'inspiració, un punt d'exemple, sí que sou totes dues.
La veritat que no ho sé, no? Jo, clar, ho veig des de dins, I dic que al final jo he intentat fer seguir una il·lusió, seguir un somni, seguir una cosa que m'agrada molt, com és jugar a bàsquet i posar-hi tot i més, no? I quan estàs de dins, potser no ho veus, si has pogut ser inspiració o exemple, però, per exemple, ho veig de fora i veig jo en Cata, no?, i com deia, i per jo sí que és inspiració, no? Perquè crec que elles, dins el futbol femení, també han obert camí en la situació que tenien abans i que tenen ara. Per tant, sí, fent una cosa que mos agrada molt, amb aquesta il·lusió, aquest amor, però també amb la responsabilitat, amb feina, amb compromís, podem ser una inspiració de persones que fan una cosa que li agrada, no? Independentment de gènere o independentment de quin ha estat passant, no? La veritat que això sí que me pot fer sentir bé i tenir també més ganes de seguir endavant.
I ara que ningú m'ho sent, t'ho vas haver de pensar molt per dir que sí o va ser una cosa gairebé instantània?
Jugar a bàsquet.
No, això, perdona, és que jo ara tornava a l'inici de l'entrevista. En aquesta campanya que heu fet per aquest 8M, la igualtat és el partit clau, continuem obrint camí. Quan te varen proposar des del govern, va ser un sí instantani, te va fer il·lusió la proposta?
Sí que me fa fer il·lusió, per suposar que sempre totes decisions, jo els intento pensar que tranquil·lament, no? I amb una consciència darrere és una campanya que me ressonava. Crec que dins l'esport s'ha obert camí, no? Ja que no sempre les dones han tingut aquesta oportunitat de ser esportistes professionals i jo me sento molt afortunada i agraïda de poder viure el que estic vivint i també amb ganes i amb motivació de poder seguir professionalitzant l'esport femení i disfrutant d'allò que a mi m'agrada.
Som en conversa amb Alba Torrents, esportista, jugadora de bàsquet, campiona d'Europa, jugadora de la selecció espanyola, 50.000 coses poden dir d'en Alba, però també enguany juntament amb Catacoll. Ara ho comentàvem, ha estat la cara visible de la campanya institucional del Dia Internacional de la Dona. En aquesta campanya, Alba, un dels lemes era continuar obrint camí. No sé si des de la teva experiència penses que encara queden obstacles a l'esport femení per ser esportistes dones.
Jo crec que s'ha vist un canvi, no? I com deia, que ara ja podem estar xerrant de dedicar-nos en el nostre esport de manera professional. Però veure que no sempre ha estat així i clar que volem seguir millorant tant amb recursos com també en visibilitat, no? I crec que aquest seguir obrint camí va cap en aquesta direcció.
Clar, com has viscut això de tu vas néixer a Binissalem, que no deixa de ser un poble petit, però has anat arreu d'Europa triomfant per on has passat. També això indica que ets una dona amb un punt de resiliència, no? Que te saps adaptar a les diferents circumstàncies, en els diferents equips on has anat, per poder arribar en allò més alt de la teva professió.
Sí, ho veig molt positiu, no? Haver pogut tenir l'oportunitat de través de la meva eina, no? Perquè crec que al final cada un té la seva eina, no? I jo m'ha tocat aquesta i estic agraïda perquè disfruto fent el que faig. He tingut l'oportunitat de viure experiències més enllà de la pista, no? Com és viure a diferents països, de conèixer moltes persones arreu del món i crec que d'una manera o una altra també m'han pogut aportar, no?, altres visions, altres veritats, altres reflexions i quan surts, diríem, de la teva zona de confort, crec que sí, que hi ha un punt de tenir també una ment oberta, no? I veure que no només és la teva visió o el teu, sinó que hi ha moltes coses més, i jo crec que sí que m'han fet créixer com a persona i també totes aquestes experiències també créixer professionalment i ser millor.
Clar, en el vídeo de presentació parlaves de referents i has esmentat ta mare. No sé si tu com a esportista dona d'una generació on encara no era molt habitual que les dones triomfàssiu com tu has fet en el món de l'esport, tu vas tenir molt de referents.
És veure, que quan jo era petit era més difícil, no?, el veure l'esport...
Que m'hi ha, perdona, Alba, sembla que tens 100 anys quan ets una nina. Ho dic perquè això va ser despús ahir. Ara no m'agradaria fer passar una cosa per una altra.
No, però soc... Són de ser veteranes, ja. A dins el meu són de ser veteranes. I és veure, que quan jo era petita, potser no hi havia tanta visibilitat, no?, de l'esport femení, però ara sí que tenia com a referents les jugadores que de bàsquet, que en aquell moment estaven a primer nivell, la selecció espanyola, i per jo elles eren el meu referent, no? I després poder aconseguir, no?, arribar a jugar amb ell, sí que va ser un somni, però puc veure la importància, no? Perquè tu veus, si veus que elles ho han aconseguit, crec que abans de fer-ho s'ha de, no sé si somiar, imaginar, planejar, no? I sí que te donaven aquesta visió de que se podia. Ara després és veure que crec que has de fer el teu camí, que no t'has de comparar i com deia en el vídeo que he posat en el principi, que no, mai pensava poder fer tot el que he fet, i és veure que ha anat tot més enllà del que m'ho podia imaginar.
Clar, has parlat de la selecció espanyola, que m'imagino que també deu ser un dels somnis quan una és jugadora. Tu hi vas debutar, si no vaig errat, a la selecció absoluta el 2008, també has viscut alguns Jocs Olímpics. Clar, per una jugadora de bàsquet, què suposa poder formar part del conjunt nacional?
Sí, jo crec que a totes. Xerris, ens diuen que Xerris es forma part de l'equip de la selecció, sempre és especial, no? He tingut la sort en el final d'estar molt d'equip, però quan tornava a la selecció també era jugant amb les meves amigues, no? Que això també ho feia més especial, i representar aquí cap a un objectiu comú, sempre en el màxim nivell, tant a nivell europeu com mundial, i també a les Olimpiades, que jo crec que per tot deportista és un dels objectius i un dels moments que se senten més diferents per la magnitud que té un Jocs Olímpics, i per jo sempre ha estat com tornar a la selecció, com tornar a casa amb molta il·lusió, no?, i formar part de l'equip, i crec que també hem aconseguit, no?, donar un pas en tot el que hem aconseguit a nivell de títols, però també a nivell de posar l'esport femení, no?, a primera pàgina.
Heu sintonitzat IB3 Ràdio, això és Tèntol, som en conversa amb Alba Torrents, jugadora de bàsquet, un dels mites d'aquesta arxipèlag, que enguany, juntament amb aquest acoll, ha estat una de les cares visibles de la campanya governamental del govern de les Illes per aquest 8M. Clar, tu també, Alba, has estat millor jugadora d'Europa en diverses ocasions. Clar, com se gestiona d'entrada aquest reconeixement i després la pressió? Perquè a mi això m'interessa molt, jo que mai he guanyat res, jo penso, si guanyàs qualque cosa, a mi se poden no tornar a guanyar. En canvi, tu sí que ho has aconseguit un parell de vegades. No sé com has gestionat aquesta pressió d'haver-te de superar quan ja has arribat allà on podies arribar.
Crec que el primer, quan t'he aconseguit qualcun dels objectius, el que he sentit és agraïment, no? Perquè crec que s'han de donar moltes circumstàncies per aconseguir-ho, i també sempre són moltes, no?, les persones que t'ajuden, i més dins un esport d'equip. jo sempre ho dit, no? Quan hi ha hagut un premi individual és perquè tens la sort d'estar un gran equip, perquè si no, normalment no ho aconsegueixes, no? Normalment s'aconsegueixen els premis individuals de l'equip que ho fa millor, no? Per tant, he tingut sort d'estar en grans equips, en una gran selecció, i el primer que sents és agraïment d'haver pogut fer la teva feina amb grans jugadors, amb grans entrenadors al teu costat, no? Que t'han pogut dur a lo més alt, i quan tens dins la teva professió poder estar en sos millors, en el final te fa millor, no? I crec que després sí que tant a nivell d'equip, per exemple, la selecció o equips que he estat, que hem aconseguit guanyar després de guanyar, crec que és igual d'important, no? És gestionar quan perds i la part positiva que hi pot treure, però també és quan guanyes, no? I crec que se centra molt en no anar ni massa dalt ni massa baix, de ser realista, que d'un dia per un altre tu no canvies, i sempre crec que la perspectiva és important, no? És que tu, és, en el final no és només el que fas, sinó també el que ets, i no per haver guanyat això o allò, si eres millor persona o pitjor, no? Sinó que hi van moltes altres coses, i bueno, crec que aquesta acceptació de no, ni d'eufòria ni tampoc de caure molt a baix quan les coses no van bé, i seguir fent feina i seguir el teu camí, crec que m'han pogut ajudar a lo millor això, no? A seguir donant molts anys amb il·lusió, i sempre renovant aquesta il·lusió per les coses que han anat venguent.
Ara que parlaves de molt d'anys, després de molt d'anys competint a l'estranger, este retorn a Mallorca, l'Azul Marino, té, jo crec, una dimensió emocional. Què ha significat per tu aquest retorn?
Sí, és així. També m'ha sorprès, no? Perquè mai hagués somiat després de tenir aquesta oportunitat en aquest moment de la meva carrera, tenir un projecte com el d'Azul Marino a casa, perquè ho deia, no? Fa un mes que no només tornava perquè era tornar a casa, sinó que era tornar a casa amb un projecte que aposta per bàsquet femení, que ha apostat per aquest equip amb una il·lusió i professionalitat que són d'admirar, i tenir l'oportunitat de bueno, que han confiat en jo pel projecte i per aquest objectiu que tenim, no? A veure, que me fa molta il·lusió, també sent aquesta responsabilitat d'intentar donar el màxim a l'equip per ajudar a aconseguir l'objectiu que tenim, no? Aquest 700 a Lliga Femenina a Endesa.
I a més que l'Azul Marino, el blau marí, és un color que cau meravellosament bé. Les coses com són. Més enllà que siguis nom de l'equip. Per cert, en els darrers anys, ara que parlaven de visibilitat, parlaven de reconeixement, parlaven de referents, sí que hi ha hagut millor o el manco més visibilitat per l'esport femení. Però quan mires dades de cobertura mediàtica o de pressupost, creus que encara aquesta igualtat que tant pregonam i que tant volem assolir encara queda una mica lluny?
Sí, encara queda camí per fer, no? Jo crec que sí que s'ha de valorar el camí fet, però sabent que molts d'àmbits, i l'esport és un d'ells, encara queda camí per fer, com deia, no? A nivell de, i deies tu, a nivell de recursos i a nivell de visibilitat. Ara també, per exemple, apostes com una aposta tan potent, no? De formar, no, per exemple, que per l'esport femení, jo crec que tenen un valor, no? Tant a nivell esportiu com més enllà, i crec que cada vegada més, no? Hi ha més projectes així, però que se tenen valorant molt, perquè no sempre ha estat així.
I ja per acabar, en Alba Torrents, li queden assignatures pendents? No sé si tens qualque fita per assolir, dius, me queda això.
Segur que sí, moltes. Seguríssim. A nivell professional veig que al final és infinit, no?, l'aprenentatge, que veies la meva carrera i segur que penses que vaig poder millorar encara moltes coses, no?, com a jugador i personal, el mateix. Crec que al final estem dins un aprenentatge que no acaba, que aquest també és el motor, no?, que mos pot moure. I ara mateix veig que el meu objectiu és intentar ser la meva millor versió cada dia, no? Veig que sigui l'objectiu que sigui, que han anat canviant, no?, per estar a un equip, a un altre, a una competició, a una altra, en el final el que tu intentes fer és el mateix, no?, que és intentar donar el màxim cap a l'equip per ajudar, per sumar l'objectiu comú, i ara mateix aquesta és la signatura que tinc, i veus que no és que la facis un pic i ja està, no?, sinó que l'has de fer cada vegada, i me segueix il·lusionant, que crec que això sí que ho valor molt, que és poder dir que me'n vaig cada dia contenta a entrenar, i com dèiem, viu amb un projecte que me va tocar de veres i me fa molta il·lusió és poder aconseguir l'objectiu que tenim.
Idò, Alba Torrents, campiona d'Europa, jugadora de l'Azul Marino, Vini Salamera il·lustre, una dona que vol mostrar la millor versió d'ella mateixa sempre i que ara mos ha dit que se'n va a fer feina cada dia amb il·lusió, i que enguany, juntament amb aquest acoll, ha estat una de les cares visibles de la campanya del govern de les Illes per aquest 8M. Moltes gràcies per aquesta entrevista i sobretot per haver fet una aturadeta de tornada de les vacances abans de tornar-te per a fer feina per atendre els micròfons d'IB3 Ràdio. Una abraçada molt forta.
Moltes gràcies.
Gràcies, a vosaltres, Alba,
per aquesta convidada.
Que bé, una ferrada. Gràcies, fins
una
aviat. Molt bé, idò, després d'aquesta conversa fantàstica amb Alba Torrents, feim una petita pausa i després tornem, que arriben a Joana Marató.
Pento. IB3 Ràdio és... cultura. Fes que el seu estiu sigui diferent i el teu també. Acull un nin o una nina sarauí aquest estiu. Per a més informació sobre el projecte Vacances en Pau, contacta amb l'Associació d'Amics del Poble Sarauí al telèfon 634-574-921 o al 971-728-839.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barcelona. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura. Tentol, el teu programa de quilòmetre zero. Quina paraula creus que s'està perdent?
I contestant a la segona pregunta, quina paraula que escoltaves anys enrere veus que ja no s'utilitza actualment? Ja hi ha una paraula que li trob, n'hi ha moltes en català, però n'hi ha una que sempre m'ha agradat molt, que és conhortar o aconhortar. Aquesta paraula té per mi un significat molt profund. És donar acollida a una persona que té una pena o que té una llàstima. I aconhortar o conhortar no s'usa, no la sents pràcticament mai, però és una paraula que té una profunditat enorme. Aconhortar.
Marotades i marotismes, amb Joana Marató.
I ja la tenim aquí l'alegria dels dilluns, en Joana Maroto, com estàs?
Bon dia, estimats.
Ben
molt tornades.
Molt bé.
Què tal tot?
Beníssim.
Beníssim.
Sí.
De dilluns, no així una mica estrany.
No direm una altra cosa.
Sí, però bé.
De dilluns, però bé, per això estem aquí, per alegrar una mica els dilluns, com cada setmana. Però bé, avui és dilluns, ja ho sabem, és dia 9 de març, ahir era 8M, i com que crec i és ben necessari que cada dia sigui un poquet 8M, hem dedicat aquestes marotades i marotismes d'aquesta setmana a parlar-ne.
Capítol 159. Paradoxes de la vida. Volum 1.
T'esperaven, Joana, perquè com que ha caigut en diumenge, el 8M, no hem pogut parlar tant com quan cau un
diafanet. Però no passa res, perquè cada dia ha de ser un poc 8M. Per això no hi ha excusa i també en parlàvem avui. Mm-hmm. I ben que parlar, ja ho deia, aquesta veu tan dolça que mos acompanya sempre, la d'en Pep Díaz, Paradoxes de la vida, volum 1, i de venim a parlar d'unes paradoxes.
Veurà volum 2, vols dir?
I 3 i 4 i 2.000, crec jo. Però bé, la primera explica molt bé el moment social que vivim. Margalida, a Espanya més gent que mai es declara feminista, però alhora creix el rebuig al feminisme.
Com queda?
I doncs sí, sobretot entre els més joves. I aquesta tensió mos diu molt més del que sembla. Polarització també en això, i doncs sabeu que sí. Però comencem amb una dada important. El 51% dels espanyols es considera feminista. Aquesta és la xifra més alta de tots els països analitzats en un informe d'Ipsos. És a dir, el feminisme, entès com a la igualtat de drets entre homes i dones, té una presència social enorme, molt gran, molt acceptada. Però, al mateix temps, i aquí la paradoxa, el 49% de la població creu que les polítiques d'igualtat discriminen els homes. I Espanya lidera, Xisco, aquesta percepció a Europa.
I com s'explica, Joana Maria Maroto Munà, aquesta contradicció?
El mal de fer, però te diré que una part de la resposta està en allò que els experts anomenen sexisme modern. Ja gairebé ningú defensa obertament que les dones no haurien de fer feina o que no haurien de liderar políticament, no? Però sí que apareix una nova idea, i de que la societat ja és igualitària i que qualsevol mesura per corregir desigualtats és injusta pels homes. Què trobeu?
Vaja, és a dir, això és el relat que diu: ja m'ha anat massa en fora.
Supos que l'has sentit a dir qualque vegada en aquesta frase,
sí.
No? El feminisme ha anat massa lluny, massa en fora. Bé, per aventura, per segons quines persones sí, però no està de més, no? Perquè la igualtat no existeix. I per creure i perquè hi hagi justícia social, la primera passa és que hi hagi igualtat entre els dos sexes. Però bé, aquest relat ha trobat un amplificador enorme a les xarxes socials i també en el debat polític, que s'ha polaritzat moltíssim. Però hi ha un altre element clau, i és que la paraula feminisme s'ha convertit en un camp de batalla simbòlic. Entre joves això és especialment visible. Segons el baròmetre de Fat Juventut, més de la meitat dels al·lots entre 15 i 29 anys creuen, atenció, que el feminisme s'utilitza com a eina de manipulació política. Fa 5 anys la xifra era molt inferior. Per tant, en 5 anys la cosa s'ha com girat. I ara
és a dir,
joves
que fer mesures o prendre mesures per una igualitat o per mesures feministes, això crea rebuig.
No exactament això. Vull dir, el que vull dir és que gràcies o per mort de les xarxes socials on hi ha molta mà de l'ultradreta, s'està polaritzant més que mai aquest discurs. I precisament allò que fan amplificar és que el feminisme ha anat més en fora. Les xarxes socials tenen part de culpa de tot això.
De tot això, clar.
Però arriba la segona paradoxa. Aquests mateixos joves defensen que la gran majoria de les relacions entre persones de diferents sexes han de ser igualitàries. Una altra paradoxa, perquè mira, el 77% diu que la igualtat de responsabilitats és clau en una parella, i gairebé el 82% aposta per la comunicació i també pel respecte com a base d'una relació.
És a dir, els valors igualitaris poden dir que avancen encara que la paraula feminisme generi rebuig.
Correcte. També passa una cosa interessant amb els al·lots de la generació Z. Tot i identificar-se menys amb el feminisme, són els que menys o els que manco associen les dones amb tasques domèstiques o de cures. En altres paraules, podríem dir que potser no es diuen feministes, però viuen amb menys rols de gènere que generacions anteriors. Per exemple, les nostres mares o predines o repredines, no? Que el rol de ser mare era bàsicament per tenir cura dels fills, tenir cura dels predins, i estar a sa casa sense por de sortir a fer feina.
Amb això sembla que sí que m'ha avançat.
Amb això m'ha avançat, exacte. Però això sí, ara és vera que segueix havent-hi moltes cures i moltes feines que no se veuen i que no estan remunerades. Moltes dones que fan la seva jornada laboral i després han arribat a casa, han de tenir cura dels fills, moltes vegades dels pares, de... És allò que se diu la generació sàndwich, no? Que estan entremig d'una generació molt major i una generació molt petita o molt de curta edat, i per això han de tenir cura de les dues generacions. Vivim una reacció contra el feminisme o una batalla pel seu significat? Jo crec que una mica sí. Perquè potser el debat no és si volem igualtat, perquè la majoria ja veiem que diu que sí. El debat és qui defineix què és feminisme i què representa, no?, allò de l'etiqueta. I aquesta brega o aquesta baralla avui es juga sobretot entre els algoritmes, això que aborda, no?, de que a la xarxa social se fa molta... se fica molt, hi ha molt de missatge que fa que els joves pensin que és tot el contrari, que el feminisme és anar en contra dels homes. I ja hem dit moltes vegades, molt cansats de dir-ho, no?, que el feminisme no és allò contrari en el masclisme, ans el contrari. Després també hi ha discursos polítics que no ajuden gaire i una generació jove que creix enmig d'un relat contradictori, que la igualtat ja existeix, però que les desigualtats encara hi són. Come home in the morning light, my mother's just when you're gonna live your life right. I'm gonna do an unfortunate ones, but girls just wanna fun. Oh, girls just wanna fun. Però fi per dir que no he agafat la versió original d'aquesta cançó, que no en Xisco li agrada tant, i a mi també, de na Cyndi Lauper, sinó aquesta de Girls Just Want to Have Fun, de...
Rush and Red.
Rush and Red, que és preciós, no me digueu que no.
I per això l'han triada. Més chill out.
Més chill out, més lenta, més pausada, però amb el mateix missatge.
Més post-coitum, si m'apures.
Ai, Xisco.
És vera, la de na Cyndi Lauper seria pre-coitum, i aquesta seria post-coitum.
Men, men, com sona?
Aquí ses girls, escolta'm, aquí ses girls ja have had fun. És a dir, aquí sa diversió ja l'han experimentada.
Exacte, però bé, en qualsevol cas ho volia dir perquè moltes vegades no coneixen ses cançons que sonen i aquí volíem fer aquest petit homenatge a Rush and Red i també a Cyndi Lauper, perquè aquesta és una de ses cançons que sempre sol sonar quan parlam del 8M o quan parlam de feminisme. Bé, què passa que quan una societat viu aquestes dues idees, clar, es debat, com estem veient, només pot ser intens. No sé si vosaltres penseu això, no? Que els joves no acaben d'entendre bé o no acaben de veure bé aquesta etiqueta de feminisme. Penseu que les xarxes també no estan ajudant gaire a que tot plegat sumi en lloc de restar?
Mira, jo crec que en el fons perdre qualsevol privilegi sempre és una lluita. I sa vida són dos vasos comunicants. I perquè esta so d'igualtat estigui ple, s'ha hagut de buidar esta so de desigualtat. I quan tu estàs acostumat a que te facin el llit, a trobar-te el plat calent damunt sa taula, a que qualcú s'encarregui de fer-te de fer-te sa roba, passar a ser tu, sotget tactant, que has de posar sa rentadora o que t'has encarregat d'anar al súper a comprar, supos que, normal, hi ha una primera oposició, però després ha d'actuar una part racional dins del cervell de cadascú que diu, escolta, és que fins ara aquesta situació no era del tot justa i pot ser una mica per home el moment més senzill que en Jordi Rigui Plaça.
Exacte, i per aventura aquest privilegi des que parles, no?, des que durant molt de temps i molt d'anys, no?, molt de segles han gaudit, sobretot els homes, està bé que s'equilibri, no? I... sense llevar dret a ningú, simplement igualar els nostres.
No, i que també fins ara les dones, fins ara m'arrefereix que fins fa 20 anys les dones no podien triar, no eren subjecte, només eren objecte, i això hi ha tota una generació d'homes que els té molt despistats. Ho dic perquè les meves 50 millors amigues de més de 35-40 ho experimenten, perquè són dones emancipades, empoderades, que tenen un dot barat dins la butxaca i que els homes et necessiten com a companys, no com a proveïdors.
Exacte.
I el problema és que hi ha molt d'homes d'una generació a partir dels 40 que allò únic que et ja han ensenyat és a ser proveïdors. I quan et ja has desmuntat aquest esquema mental, potser no s'han sabut integrar com tocaria.
Una mica allò que se'n diu el patriarcat, però bé... està molt bé.
Jo m'ho sumo als joves. Jo estic en contra de les etiquetes. Jo molt a favor de la lluita, però l'etiquetatge també.
Molt bé. Dit això, sí que m'agradaria, ja que fas o que expliques això, Xisco, que també m'ho recorden de totes les dones que han lluitat pels nostres drets, pels drets que tenim ara, na Margalida, jo, na Marga i totes les altres dones que m'ho venen darrere o en el costat. I jo aquí volia fer un petit incís i assenyalar que li devem molt en el feminisme i en aquestes dones que van lluitar pels nostres drets. I si vos sembla, anem a recordar-ho. Si vos no ve cap en el cap, també ho podeu afegir. Perquè gràcies al feminisme, les dones poden votar i podem ser votades. Gràcies al feminisme tenim totes, el manco a molt de països, perquè òbviament no a tots els països del món, dret i accés a l'educació. Gràcies al feminisme tenim accés també en els nostres propis comptes i en els nostres propis dobbers. Recordem que no fa tant a Espanya per poder-se obrir un compte corrent, una dona havia d'anar en som o en son pare perquè li firmàs i li autoritzàs a poder tenir un compte bancari i poder gestionar els seus dobbers. No? També tenim dret a divorciar-nos, que això també no és tan antic, això és de fa bastant poc, si no vaig malament és del 83, que és l'any que vaig néixer jo. I també tenim dret a decidir si volen ser mares o no.
M'agrada com a títol. Jo era mare tot com a mi arribar al divorci.
Exacte, i l'estatut d'autonomia.
Tot.
Exacte, els drets. Bé, també tenim dret a decidir a ser mares o no. Un meló ben interessant, perquè abans també pareixia que eres dona, estaves dissenyada i programada per reproduir-te. Ben que dir, i moltes dones han decidit no fer-ho. N'hi ha moltes que no ho poden ser, i ho voldrien, però moltes que decideixen lliurement no ser mares. O també poden decidir si me'l volen casar o amb qui fer-ho. Recordem que a molt de països això no és un dret encara ara. Tenim dret a informar-nos sobre la nostra sexualitat i fins i tot decidir estimar a una altra dona, per exemple, simplement per simple fet que qualque dona en el seu moment va lluitar perquè això també fos un dret nostre.
Però no tenen d'especial... Dues dones que van de sa mà.
Mecano, això és de Mecano, per si hi ha la generació Z mos l'està escoltant en aquest moment.
Ja, m'he fet una traducció lliure, però crec que s'entenia d'on venia tot.
No, però bé, per Ventura, la generació Z...
Hi ha una cançó d'en Feliu Ventura que si diu Recorda respirar, que també explica una història de lesbianes, que seria Mujer contra Mujer català, que ho trobo que també és meravellosa, la cançó d'en Feliu Ventura.
Què més podem fer? Podem viatjar totes soles i tenir propietats en el nostre nom i podem acudir, per exemple, a una comissaria i interposar una denúncia encara que per Ventura no mos creguin, els qui mos estan atenent, però ho poden fer, tenim dret. Gràcies al feminisme, tenim dret a denunciar el masclisme a la feina. Ja hi ha lleis, fins i tot, que protegeixen si es difon, he posat un exemple, contingut íntim nostre, que això està passant, vull dir, i no només fent feina, sinó nines a les escoles, en els instituts, que veuen com companys seus, no?, utilitzen una fotografia seva i les despuen amb intel·ligència artificial i això cor com la pòlvora, i ara ja hi ha, o ja hi comença a haver també lleis que protegeixen, que mos protegeixen. No sé si se vos ocorreix qualque altra cosa, perquè, clar, hem xerrat amb molt genèric, però hi ha moltes coses que, gràcies al feminisme, poden fer ara les dones en el segle XXI a l'any 2026 i que no fa tant, i recordem que només en fa 50 que aquí a Espanya hi havia una dictadura, no teníem dret a fer-ho. Jo record, per exemple, si m'ho deixeu explicar com a curiositat o com a anècdota, que a nostra fa un temps se va veure, vàrem veure en família Cuéntame cómo pasó, la sèrie de televisió espanyola, i la meva filla no se podia venir, no se'n fa creus de coses que passaven, no? Per exemple, na Inés, que és la filla gran, una de les protagonistes de la sèrie, que necessitava un permís per poder-se'n anar de viatge, per poder sortir. Necessitava una carabina, no? Una persona que l'acompanyat si volia sortir amb un lot. No tenia dret a fer-se un compte corrent. Na metge també estava estretament vinculada en allò que deia i que decidia el seu home, vull dir, i això no fa tanta estona, en els anys 70 encara succeïa, en els anys 60, 70, en el nostre país encara les dones no tenien dret a moltes d'aquestes coses. Voleu afegir alguna cosa més? Que se m'hagi oblidat?
És que t'has fet un resum històric que crec que ja no mos has deixat molt de marge de maniobra.
Home,
i a més, no volia fer menys playmint.
No volia fer menys playmint. Bé, idò, bé. Jo sí que és vera que, malgrat tot això, m'agradaria fer una crida a tots els joves que entenguin, que s'informin, perquè a vegades com que s'informen o mos informem moltes vegades a través de xarxes socials, mos creiem que allò que veiem per xarxes socials va a missa, i moltes vegades allò que mos intenten imposar no és cert o no és veritat del tot. Per
no,
tant,
que
està
també,
bé...
Enguany crec que hi ha hagut com aquesta cosa de guerra entre sexes, és a dir, dones en contra dels homes.
Per res.
I no és això. És a dir, que també ha de quedar molt clar que no és que les dones odiem en els
no,
homes.
No, per res. I, per que... res. I mira, te diré una altra cosa, ja que xerrava o que parava d'exemple aquesta sèrie de televisió espanyola, per posar un altre exemple i per posar una altra dona com a exemple de feminista i de lluita feminista, és Nena Álvarez, que també ara té un programa de televisió espanyola, i ahir feia un monòleg, avui de matí en xerrat amb en Xisco, i d'això. Pareix que els homes se pensen molt d'homes, se pensen que el feminisme és anar en contra dels homes, que odiem en els homes, però resulta que no, que hi ha molt d'homes, no vull generalitzar, per favor, no m'agradaria ofendre ningú, no. Però aquí maten a les dones, aquí violen a les dones, aquí cosifiquen a les dones.
També va posar un exemple molt clar, i que és que quan despullen, per exemple, a partir de intel·ligència artificial, fotografies de companyes de classe, generalment són homes que despullen les dones.
Exacte, no,
no
hi ha moltes dones que
despullen
no.
els seus
per
companys.
Per això t'ho dic, idò, ja que feim aquesta altra paradoxa, no? Que explicam aquesta altra paradoxa i que també està bé que l'anomenem, jo segur que m'agradaria molt, perquè després hi ha la qüestió de si t'han de felicitar o no el dia del 8M.
Ah,
no?
Sí, això és un altre
color. Idò, jo voldria acabar amb això, perquè jo m'amolaria moltíssim que en lloc de que la gent me felicités, sobretot els homes, per aquest dia, el dia 8M, entenguessin que aquest dia, el 8M, va néixer com una protesta i una lluita per acabar amb això, amb la desigualtat, amb la discriminació, amb el sostre de vidre, amb el maltractament cap a les dones, els abusos, la cosificació, l'assetjament, la prostitució, i el que hem de fer dia 8 de març i tots els dies de l'any és commemorar els drets assolits, ara que anomenàvem tots aquests drets que hem anat assolint les dones, per altres dones i per seguir fent camí plegades i plegats. Plegats també perquè necessitem els homes. Jo necessito que els homes del meu voltant s'assumin i m'acompanyin en aquest gran repte i cridin en nosaltres, perquè celebrar, el que es diu celebrar, hem de celebrar poc, veient el nombre, per exemple, d'això que t'ha de, no?, de dones assassinades, violades, menyspreades, i que viuen en por i en silenci tot allò que els succeeix. Per tant, missatge molt clar, no anem en contra dels homes, volem que els homes s'assumin i siguin aliats nostres, igual que, no?, quan se parla en el món LGTBI, que hi ha moltes dones que són aliades dels homosexuals. No? I de necessitar que tots els homes també s'assumin a la nostra lluita, perquè allò que volem és igualtat.
Això va resumir molt bé en Rocío Jurado quan va dir: "Yo no voy en contra de los hombres, yo defiendo los derechos de la mujer." Que és allò que haurien d'entendre tots, que de vegades defensar els drets no és anar en contra de ningú, senzillament és trencar en situacions d'opressió i de privilegi. Tornem en allò de sempre. No sé si és patriarcat o no, però a tothom li costa molt mullar les regnes de lo que ha estat una vida còmoda. Però fins ara hem viscut una injustícia, anem a resoldre-la, encara que sigui, en el segle XXI.
I de ximpum, amb això i qualque cosa només, acabam les marotades d'aquesta setmana i desig que passeu molt bona setmana i, sobretot, que tothom que mos hagi escoltat entengui que hem anat en allò, en aquest bessó, no? Que si igualtat és simplement això, igualtat, i no anar en contra de ningú.
Doncs, Joana, moltíssimes gràcies.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Ara hem de fer una petita pausa i després donem pas al Guateque.
Altres ràdios, participació.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. el Guateque Musical.
Programa Música, i avui tenim un guateque dedicat precisament a això que parlàvem en Joana, el 8M.
Així és, farem una playlist dedicada al Dia de la Dona que encetarem en You Don't Own Me d'en Leslie Gore, una cançó que sense voleró es va convertir en un himne feminista dels anys 60. Gravada el 1963, la cantant tenia només 17 anys i ja cantava clarament que ningú podia dir-li què havia de fer o com havia de viure. You don't own me, just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do. Don't tell me what to say. And please, when I go out with you, don't put me on display. You don't own me. Don't try to change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I'd never stay.
La cantant montoirera Marga Pocoví va dedicar valentes dones a la força i la valentia d'aquelles dues germanes solleriques que varen lluitar per defensar el seu poble contra la invasió. Pagesa diu mil germanes, filles de Can Tamany, vos volen llevar els guanys a aquests maleïts pirates, joves.
Pegues un llamp. Ai, malvós, pegues un llamp. A que nostra no entrareu i molt manco saquejareu lo que avui mos dones camp. Ai, em varen passar un calvari per salvar el seu.
A Maria S.B.B. Las Calles, Passión Vega canta la història d'una dona que decideix escapar d'una relació abusiva. Per això, la cançó s'ha utilitzat sovint en campanyes contra la violència masclista. Maria soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de fresa. Maria se fue.
Que no es la esclava de su señor, ella siempre lo perdona. A sus pies sobre la lona, su patria es su casa, su mundo la cocina y se le viene encima. Un día dejó el corazón abandonado en su colchón, solo piensa al ver su cuerpo. Ay,
y del quinto mandamiento. María no tiene color en la sangre. María se apaga y no lo sabe nadie.
Més música, publicada el 1978, I'm Every Woman va ser el primer gran èxit en solitari de Chaka Khan. La cançó celebra la força i la identitat de totes les dones.
En Girl on Fire, Alicia Keys canta la història d'una dona forta que supera obstacles. La mateixa artista ha explicat que el tema parla del poder i la confiança femenina.
Amb Reinas, Su exalta la dignitat i la força de les dones, promovent l'empoderament i la igualtat. Una cançó per escoltar i per ballar, i que sona així.
Harta de tanta tontería me tienen hasta el... Por no dejarme ser quien quiero. Harta, ojalá que algún día rompamos ese rol. Dejemos de ser princesas, echemos al rey y seamos rey. Necesitamos que nos salves de nada, mejor sálvate a ti.
Les criades de roba estesa aborda les injustícies i desigualtats que enfronten les dones al treball domèstic, destacant l'explotació i la manca de reconeixement.
Tenim la sort de ser valentes, tenim les mans, tenim els pits. Volem que per tot lloc ressoni el que ha sigut sempre el nostre crit. I reservem l'afany de riure perquè el plor no ens entristeixi. Tinguem les armes preparades i esmolades per lluitar. No cosirem mai més els vostres botons, ni la vora de baix dels pantalons. Però atenció, no deixarem mai les agulles.
A nosaltres, les dones, Maria del Mar Bona reivindica la força col·lectiva i la solidaritat entre dones.
Nosaltres, les dones, som molt a prop de la terra. Demanem als ocells que esperen de la primavera. noiet dins els nostres braços. Cercam a la posta de sol senyals i consells. Vaig estimar un cop arriba un dia gelat amb els ulls buits. Se n'anà un dia feixuc amb l'oblit sobre el front.
I el 2009, Lily Allen va publicar Fuck You, una cançó crítica amb la intolerància i els prejudicis. El seu to directe l'ha convertida en una peça habitual en protestes i moviments socials.
Posa en punta en aquest programa.
Protagonistes cap de setmana, en Lily Allen, el seu vestit de la venjança, en el concert que va fer Glasgow, que va estirar un llençol en sos tiquets de tot allò que el seu ex-homo li havia regalat a les seves amants.
Uau. Wow. Mm. I doncs, gràcies, Xisco.
Una reina, ella.
Miquel i Celestí.
Fins demà.
Tornem a una ferrada.